Germà Galip de Singh eren de Kobani, la ciutat màrtir del nord de Síria. Des de que van néixer no van ser bressolats per cançons, sinó pel ressò de bombardejos propers. L'Església prega pels nens del món i amb la festa d'aquest diumenge vol despertar la major solidaritat entre els qui decidiran el futur de les noves generacions. Adéu-siau.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Aquest proper diumenge 24 de gener s'escau la Jornada de la Infància Missionera. Al Catalunya Cristiana us expliquem la tasca d'aquesta obra pontifícia present a 130 països. Fonamentalment, iniciar els infants en les actituds del cristià i col·laborar amb els seus educadors. L'objectiu de la jornada d'enguany és iniciar-los en la pregària i en la celebració.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Últimament em costa molt pujar escales. No sé pas què faré.
Impulsa Salvescales, líder a Catalunya, li ofereix les millors solucions per les escales de casa. Millori la seva qualitat de vida amb Impulsa Salvescales, la manera més fàcil i econòmica de pujar i baixar tota mena d'escales. Visiti impulsa.cat o truqui'ns ara al 902 050 250. 902 050 250.
Gairebé 800 milions de persones passen fam al món, però plantar cara a la fam és a la teva mà.
És a la teva mà sembrar solidaritat.
És a la teva mà sembrar igualtat.
És a la teva mà sembrar futur.
Planta cara a la fam. Sembra. Mans Unides. Truca al 900-811-888 o entra a mansunides.org.
Benvinguts a Accent. Avui Roman Jori entrevista Sílvia Coll Vinent. L'autora ens descobrirà la figura de Gilbert Keith Chesterton, el pensador protagonista del seu llibre J.K. Chesterton i l'art de la polèmica, contrasentit, sentit comú i imaginació. Sílvia Coll Vinent, avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, tenim avui l'honor de comptar amb un personatge de primera fila, que és la Sílvia Coll Vinent, que ens ha fet un estudi sobre Chesterton que penso, a part de que és molt acurat, arriba a tothom i crec que és interessant donar-lo a conèixer. És poder un xic específic, però tot i sent específic, l'entén tothom. Per tant, començarem avui, com cada setmana, a fer-li les preguntes de rigor. Bon dia, què tal, com estàs?
Bon dia.
Tenia a Chesterton com a escriptor més que com a filòsof. Què ens has de dir de tu, d'això?
Bé, és sobretot un gran escriptor, però també és un filòsof a la seva manera. És a dir, no el podem considerar pròpiament com a tal perquè no construeix un sistema filosòfic ni de la seva escriptura es desprèn un sistema, un pensament sistemàtic. Però dit això, és un home que pensa moltes coses i les pensa molt bé. I a més, tota la seva obra està travessada per un filtre de pensament cristià que la fa molt consistent.
Un ars en minúscula es troba en l'expressió?
Sí, no la podem comparar amb l'art de Ramon Llull, perquè a qualitat de no sistemàtica, és un pensament molt dispers, però efectivament podem derivar-ne tot a un art de Chester.
A mi la seva forma no és el que més m'agrada. Què és el que hi veu Mireia Serraïma, que jo no sé veure-hi?
Bé, la seva forma, en tot cas, sorprèn. És a dir, la podeu admirar o us pot destorbar. Això passa amb els lectors de Chesterton, perquè és una forma complexa, perquè juga amb la paradoxa, juga amb l'analogia, juga amb el sentit del grotesc, que són recursos que la gent de vegades no hi està gaire acostumada. I, a més, els fa servir de manera molt abundant. Per tant, entenc aquesta discrepància d'alguns lectors. Però, en tot cas, és una forma sorprenent i, per sorprenent, meravellosa.
Sembla mentida el que es pot fer amb una llum de gas, no?
Sí, aquí ens hem de posar el context de la seva època. El llum de gas, diguem, configurava tot un paisatge urbà, també aquí a Catalunya. El Carles Soldevila titula un volum d'articles de llum de gas al llum elèctric. I és una de les coses que va molestar Mitch Chesterton, precisament el canvi de llum de gas als neons. Però bé, en tot cas, dit això, ell fa servir la metàfora per expressar tota la il·luminació del pensament cristià en la seva obra.
Chesterton salta d'una analogia a la paràbola amb un altre mantra. Explica'ns això.
Aviam.
Que ho puguem entendre tots, eh?
És precisament un dels trets difícils de la seva prosa, eh? Els salts. Ell va d'una analogia a l'altra, una paràbola a l'altra, perquè és la seva manera peculiar, diguem, de fer-se escoltar. Ell creu en la força de la paràbola, en la força de l'exemple, en la força d'analogia i, tornant a l'exemple del llum de gas, és a dir, ell està convençut que una imatge, que una paràbola, pot fer entrar el pensament d'una manera molt més viva que no pas una explicació racional llarga. Però bé, en tot cas, estic d'acord que els salts de les analogies és una de les coses que fa difícil la seva prosa.
El dir paradoxal i la forma literària acaben de convertir-se en la força dels escrits?
Sí, fins a cert punt. Aviam, en el fons, diguem, amagats en aquest estil paradoxal, darrere d'aquest estil paradoxal, sempre hi podem trobar una veritat entre línies. És el, diguem, a vegades aquest estil la disfressa massa, però sempre hi és. L'hem de caçar entre línies, insisteixo que no és fàcil.
No sabia allò de l'enemistat amb George Bernard Shaw.
És molt antiga. És des del principi de la seva carrera periodística que té una relació molt intensa amb Shaw en les societats, en les debating societies de Londres, i dura molt, fins als anys 20, ben entrats als anys 20, quan tornen a reprendre el contacte a través del seu diari, el GQ Weekly, amb debats sobre el socialisme, el vegetarianisme i moltes altres coses.
Què és el que fa avui que la gent jove no s'atura a discutir el que ha escrit a classe o el que ha explicat el professor?
Bé, estem a l'era digital i ja superada l'era de les televisions i les ràdios, potser. Aviam, en el temps de Chesterton no hi havia ràdio ni televisió i una forma d'entreteniment molt important eren les tertúlies. I aquestes comencen, en el cas de Chesterton, en el temps escolar. Ell és el que porta, de fet, el que modera la tertúlia, la societat debatedora de l'escola, de la seva classe.
Chesterton, per tant, hem de poder dir que era polifacètic, no?
Sí, perquè va escriure de tot. Va escriure poesia, teatre, novel·la, relat detectivès per damunt de tot, i sobretot assajos que són els seus articles periodístics. De fet, ell és un periodista, tota la vida l'exerceix.
Hem de pensar que Chesterton era antibel·licista o home de pau. Què et sembla més?
Aviam, aquí també ens hem de posar en el context de la Primera Guerra Mundial, en què l'opinió pública estava molt dividida, i la paraula home de pau, bé, no era un pacifista. Ell va prendre partit, com a bon anglès, per la causa aliada, i de fet va fer campanya beligerant per aquesta causa. En aquest context és un bel·licista, ara.
Oberon Quinn esdevingué rei d'Inglaterra per un atzar burocràtic. Ja es necessita tenir imaginació, no?, per dir una cosa així.
Chesterton en té molta, i de fet és el protagonista d'una obra que es diu El Napoleó de Notting Hill, que més que una novel·la és una faula i més una fantasia medievalitzant, que troba inspiració potser més en les novel·les de Walter Scott i en les fantasies medievals que no en la novel·la moderna.
Chesterton té una certa visió romàntica de la violència, no et sembla?
Sí, efectivament, no en tinc cap dubte, i el Napoleó de Notting Hill, per esmentar la mateixa obra, és un exemple. És una imaginació, insisteixo, alimentada pel romanç, per la novel·la fantasiosa, per la novel·la històrica de Walter Scott, pel medievalisme, sobretot. El seu marc mental és l'edat mitjana, i aquest també és el seu marc fantasiós. Això és molt important, i sense això no podem entendre ni el Napoleó de Notting Hill ni moltes altres de les seves obres.
El catolicisme a Chesterton li ve de la seva dona, que ja era catòlica, o va ser ell que es va fer... o ja era catòlic, ell de naixement?
Bé, preciso. La seva dona no era catòlica, era anglo-catòlica. Però bé, en tot cas, la seva dona era molt religiosa, era una persona molt compromesa amb el cristianisme social, i això va ser un factor que va influir en la seva conversió, però no el primer.
En el 1904, la qüestió religiosa suscitava l'interès dels no creients. Explica-ho amb dues paraules.
Més que la qüestió religiosa, jo diria la batalla contra l'escepticisme. Això és el que marca la seva carrera periodística i la seva primera carrera assagística. I de la qüestió escèptica, de la batalla a l'escepticisme, passa a la batalla apologètica.
Atacar l'imperialisme de Rudyard Kipling... Jo no sabia que fos imperialista, jo el veig més índio que anglès.
Bé, treballava al servei de l'imperi i la seva obra es pot llegir des d'aquesta lectura apologètica de l'imperi britànic. Però bé, en tot cas, ell ataca Kipling, també tornem en el context, en plena guerra dels Boers, on Chesterton es caracteritza per la seva campanya antiimperialista a favor dels Boers.
El lliure albir és cosa de llunàtics. A mi personalment em costa veure-ho. És així, això, o no?
No, aviam, aquí potser la referència no es refereix als llunàtics com a partidaris del lliure albir, sinó als llunàtics com a... són els bojos defensats pels deterministes, des de la causa determinista. Però en aquest cas no, em sembla que hi ha un malentès, eh? No diu això, Chesterton.
Només un amunt podia fer el pròleg de Chesterton, no?
I tant.
No ve que ningú més capacitat de l'època, jo.
Sí, efectivament, en l'escenari europeu, sense cap mena de dubte. I com a liadòfil que era, Unamuno troba en Chesterton una ànima bessona. I és el que li encarrega en el pròleg a una obra que es diu La barbària de Berlín, que és potser el llibre més pamfletari de Chesterton. I el pròleg d'Unamuno també. Té un caràcter molt pamfletari.
Què és la doctrina del distribuïsme?
Definida amb dues paraules, doncs una tercera via entre el socialisme i el capitalisme oligàrquic. S'ha de matisar que Chesterton està en contra del socialisme, es desmarca del socialisme, però també del capitalisme oligàrquic. És defensor d'una distribució o redistribució més justa de la riquesa i defensa la doctrina del distributisme en aquest sentit. Una doctrina molt difícil de portar a la pràctica i de la manera que la planteja també.
L'acusació d'escriptor verbós, què vol dir això?
Bé, torno a fer referència al que he dit al principi, eh? Aquest abús de la paradoxa, aquest abús de l'analogia, l'abús de certs recursos estilístics fa que alguns escriptors i crítics l'hagin atacat o l'hagin acusat de verbós. Si em deixi dir una cosa en aquest sentit, que és interessant, els mateixos que l'acusen d'escriptor verbós... són els que defensen, i hi ha molta gent que hi està d'acord, que el Chesterton va escriure el bo i millor de la seva obra en els primers anys del segle XX, abans de la Primera Guerra Mundial. Després, la gent, alguns crítics, els comença a cansar.
Freqüents dimissions, quina paraula més maca, perquè això de la dimissió avui en dia no se sent ni per equivocació.
Exacte, és tenir un sentit molt recte de la democràcia, i en el temps de Chesterton sabem que la democràcia parlamentària, també a Anglaterra, passava per una greu crisi.
L'home corrent no té cap interès en trobar una secta, perquè s'hi cau.
Bé, suposo per si cau, si l'home està buit de referents socials i familiars forts, que és el que em creu, amb el que creu Chesterton. Per ell és més fàcil trobar una família que no pas trobar una secta.
Per part de Galtieri es veu un cert narcisisme buscant el perfeccionament de l'ésser humà.
Sí, fem referència a la doctrina de l'eugenèsia, teoria per la qual la constitució genètica dels homes es podia perfeccionar mitjançant el control de la reproducció, i el primer divulgador va ser Francis Galton. I, efectivament, és un precedent, es pot veure amb aquesta ambició del perfeccionament de l'ésser humà per raons racials, es pot veure un precedent amb l'ús que en fa de les teories racials al nazisme.
L'atac chestertonià va dirigit als governants?
Fonamentalment, perquè Chesterton és molt crític amb els governants de l'època, en molts sentits, i en el cas, en el context aquest que parlàvem ara de l'eugenèsia, és perquè es començaven a passar una sèrie de lleis eugèniques a les quals ell es va oposar frontalment.
Et fixes molt en Joan Crixells per la visió que té sobre els anglesos o pels procediments estilistes del Che. Jo vaig tenir el gust de conèixer la família d'en Joan Crixells.
Sí, és que Crixells té un coneixement directe de Chesterton molt interessant perquè va viure a Anglaterra aquells anys. Va viure a Anglaterra, va exercir de periodista des de Londres i va conèixer precisament els debats sobre l'eugenèsia a través dels escrits de Chesterton, des dels diaris. Per tant, té un coneixement minuciós, però molt, molt, molt directe, i és el que divulga Chesterton, un dels que divulga Chesterton aquí a Catalunya, a través dels seus articles a la publicitat que envia des de Londres. Per tant, és un coneixement molt i molt directe, a banda que Crixells coneixia, sabia molt bé l'anglès.
Hem d'entendre que Adam Smith havia difós una falsa teologia?
Certament, perquè és un dels teoritzadors de l'home econòmic que està molt lluny de l'home perdurable de Chesterton, l'home guiat per l'interès i la justificació del capitalisme que fa Adam Smith en els seus escrits era un blanc d'atac.
Maria Manent era el traductor oficial de Chesterton, no?
Més que oficial, és el traductor de l'home perdurable, una molt bona traducció d'un dels llibres apologètics més importants de Chesterton.
No sabia que Chesterton exculpés a l'Església cristiana, o catòlica en aquest cas, de no haver evitat la guerra.
Aviam, tornem al context de la Primera Guerra Mundial, on l'opinió pública estava dividida i tothom hi prenia partit, també l'Església, des dels respectius estats.
Em costa veure els anglesos anticlericals. Em sembla que això és una cosa més ibèrica o mediterrània, no?, que anglosaxona.
Sí, certament. La paraula anticlerical surt poc, surt molt poc en els escrits de Chesterton. Precisament en la cita que surt del llibret apareix. Però, en tot cas, la seva batalla, insisteixo, no era contra els anticlericals, sinó contra els ateus i els escèptics.
Per què l'home perdurable ens porta al regne de la literatura? Això és preciós.
És preciós perquè, per començar, l'home perdurable és una peça literària de primer ordre i per l'ús de la imaginació que es fa en tot el llibre al servei d'una obra, d'un missatge apologètic. És un llibre del qual recomanem la lectura fermament.
Tolkien i Lewis Carroll eren catòlics i gent formadíssima. Fa estrany que es volguessin fer amb Chesterton, no?
No tant, perquè tots són amants de la faula, i sobretot de la faula moral, i per aquí connecten molt bé amb Chesterton. Ara bé, com tenen formacions diferents, venen del món universitari, no pas Chesterton, i l'origen, els referents de la faula chestertoniana, com ja hem dit, són els contes de Grimm, la fantasia romàntica, l'aventura de Stevenson, les novel·les de Walter Scott, el medievalisme, i si bé el Tolkien i Lewis era un expert en al·legoria medieval, els treballa d'una manera molt, molt diferent de Chesterton.
Chesterton, seguidor de Dickens, era per sortir de les seves empanades mentals, dit en termes col·loquials?
Potser sí, però s'hi refugia molt sovint amb Dickens, i és un gran lector de Dickens, i potser és el seu millor llibre de crítica literària, els assajos que escriu sobre Dickens. L'entén molt bé i connecta molt bé amb una cosa, i ara que estem en temps nadalencs, amb la lectura d'Una cançó nadalenca. És una interpretació meravellosa la que fa Chesterton d'aquell llibre, i és una gran divulgació que fa Chesterton dels llibres del Nadal de Dickens.
Com es llegia Chesterton si Robert Hamilton reclamava la conveniència de rellegir la seva obra?
Chesterton s'ha llegit molt sovint, fragmentàriament, i aprofitant molt les seves cites i el seu verb brillant i xispant, però no se l'ha llegit potser, com reclama Hamilton, d'una manera més seriosa i més continuada. Potser és la feina que toca fer ara. De tota manera, aquí a Catalunya estem de molta sort, i aquí a Espanya en general, perquè està molt traduït i molt ben traduït.
No sabia allò de l'estança a Barcelona i l'admiració que va despertar entre els intel·lectuals de l'època.
Moltíssima. Chesterton va venir a Catalunya al maig de 1926. S'hi va estar un mes i un mes llarg. Es va allotjar a l'Hotel Majestic.
No, i li van...
Va fer una breu estada a Sitges. I bé, li puc explicar un parell d'anècdotes que il·lustren aquesta admiració, però una d'elles és que una llibreria, aleshores molt coneguda, que era la Llibreria Americana, que estava al Passeig de la Virreina, tocada a la Rambla, va muntar tot un aparador motiu de la seva vinguda amb llibres de Chesterton, no només catalans, sinó també traduccions del francès i originals de l'anglès. I Chesterton va anar a la llibreria a saludar el Joan Vinyes, el que la regentava. Un altre testimoni, una altra prova de l'admiració és el sopar d'homenatge que li van fer a l'Hotel Ritz el juny del 1926, organitzat pel Pen Club. També va fer una conferència a la universitat, es va prodigar molt i va tenir, diguem, molta presència barcelonina, sobretot.
Bueno, doncs fins aquí. És un llibre per especialistes, amb personatges que arriba a tothom, molt bonic, el podeu llegir tots, i que dona una gran informació sobre Chesterton. Moltes gràcies per ser aquí i fins a la pròxima.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa. Ràdio Estel.